escrit guions, fins i tot per curts i grans metratges, ha format part del CONCA, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, presidenta de l'Associació Catalana de Crítics d'Art, presidenta de l'Associació de Ciències de Cultura Contemporània, en fi, la Mercedes és tot un món. No sé si tens altres llavors o pseudònims, però altres. I quan vam demanar de participar en aquesta sessió, en aquesta jornada, ens va oferir la possibilitat de mantenir un diàleg amb Marta Jiménez, que ha parlat del tèxtil, ella justament és artista tèxtil, oi que sí? Artista tèxtil.
Sí, i no és el tèxtil.
És la teva matèria principal. Dirigeix un espai d'art contemporani a Barcelona, ha creat una editorial i diverses edicions, va rebre el premi de les iniciatives de l'Associació de Crítics d'Art de Catalunya, ha comissariat les Bienals Internacionals d'Art Tèxtil i de Bonani, s'ha dedicat a l'ensenyament de l'art i al disseny d'estampats i el seu treball actual s'acompleix professionalment dins de l'exploració de l'art tèxtil sobre la pròpia identitat que la porta a un projecte amb la multiplicitat d'identitats i l'adopció de pròlims i com a Yukimaro, Pia Remedios, Fernández Teo, Rosy Puntes, entre d'altres, ha exposat al Centre d'Art de Cristany de Sant Cugat a Catalunya, per exemple. Ha sigut Premi Nacional de Disseny, en fi, que totes dues tenim la paraula per parlar. Escolta, ja sabran el de pseudònims i heterònims. Que no, però bé, moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació.
Bé, gràcies a vosaltres, que m'he pensat amb vosaltres per estar aquí. A veure, en el món de l'art hi ha moltes
signes.
No se sent? No? Potser la posa massa? O la posa més lluny?
No sé, però m'hi dic.
Potser més lluny, se
sent? Ara, així.
Més clar,
però quan parli ja m'ho diré.
Sí, saps? Això depèn dels micròfons, eh? I ara?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No ho tenia a la cara.
Bé, donat que en el món de l'art hi ha moltes maneres de signar les obres. A vegades no es tracta només d'un pseudònim, sinó de petites variacions. Per exemple, el cas de Picasso, que té com 7 o 8 noms, doncs va acabar signant simplement Picasso, no? O, per exemple, hi ha l'ambigüitat dels uns quadres de Dalí que van signats de Dalí i Gala, com si fos una doble identitat dins d'una mateixa persona, no? Per tant, diguem-ne que sí, hi ha molt dels pseudònims, però hi ha altres variacions. Quan s'utilitzen pseudònims, en general sol ser un tema d'identitat, pot ser de molts tipus, pot ser de gènere, pot ser per una qüestió religiosa, pot ser d'integració d'identitat en una comunitat, per amagar la identitat en front de l'enemic, en moments de guerra o de conflicte, però sempre hi ha una qüestió d'identitat. Per exemple, si tenim un moment alguns exemples abans de passar amb el diàleg amb la Marta Jiménez, i n'he buscat molt pocs per ser el màxim també, no? Per exemple, hi ha una fotògrafa surrealista, la Claude Caín, que és el pseudònim de Lucy René Mathieu de Schwab, i que en honor del seu oncle avi, Leon Caín, i amb la finalitat d'aprofitar l'ambigüitat de gènere del nom Claude, signa Claude Caín. Per exemple, la seva parella sentimental i artística, la Susanne Malherbe, que era la seva germanastra, doncs també pren un altre nom quan signa com a il·lustradora, Marcel Moore. Si ens fixem, els il·lustradors també de vinyetes de diari moltes vegades signen el seu pseudònim, perquè evidentment fer un dibuix cada dia en relació a l'actualitat també comporta uns riscs, no? i en general és una manera de camuflar la seva identitat i sentir-se més lliures a l'hora d'expressar aquella crítica o aquella vinyeta que toca de volta amb l'actualitat. No? Podríem també citar un artista que actualment té una exposició a la Fundació Gaudí de Girona i que jo he escrit el text, que és en Guillem Rubió Torres. A veure, en Rubió resulta que signa tot un seguit d'obres amb una R majúscula, amb una doble B baixa i una O. Si ho pronunciem, sona Rubió, R-U-O. I clar, no quedava massa clar per què utilitzava aquesta signatura. No? I llavors m'ho va aclarir. Ell és un gran admirador d'un pintor de postguerra mundial, diguem europeu, que és Walsh, fotògraf i també pintor, cosa que a Guillem Rubió doncs, li interessa molt la fotografia al mateix temps la pintura, però Walsh es diu en realitat Alfred Otto Wolfgang Schultz i signa Walsh. Llavors, el Rubió el que pren és la doble V baixa de Walsh i la O tant pot ser de Walsh com pot ser de Rubió. Per tant, camufla, no? I bueno, s'amaga a sota d'aquesta signatura composada. Amb altres escriptors, hi ha molt més amb escriptors que amb artistes, i això està clar, suposo que tots coneixeu també el tema de Paul Celan, no? Que es diu pel seu cognom familiar i d'ànsia i que finalment doncs, l'argot francès Ferland, Chelan, sona així i és la inversió de les síl·labes que conforma la seva cognom familiar. Últimament he estat traient algun llibre sobre Walter Benjamin i els seus noms secrets i també és un dels escriptors intel·lectuals que té forces pseudònims per diferents motius, però també un d'ells és perquè li agrada molt la gama i a partir d'aquí doncs, també construeix els seus pseudònims. L'altra raó és perquè és jueu i perquè doncs, els jueus, quan neixen els pares els hi posen un nom secret que fins que no esdevenen adults aquests noms no se'ls hi revelen, no? I ell juga una mica amb això. I per exemple hi ha un text escrit a Pisa de Gustavo Santander que parla de que els pares li van donar doncs, uns noms que no diu quins són, però que sembla que són aquests de la Gustavo Santander, quan en realitat comprovaven els documents, Scholem té clar que només hi ha els dos noms benèdics i això no fins que són els dos noms de naixement, no? Però bé, ell va crear aquesta ficció. Com per exemple, cita també amb l'anagrama Ari M. Bien en molts assajos, o en el cas de comunicacions humorístiques o satíriques, fa servir la casa, el carrer de la casa paterna. Per exemple, signa el doctor Delbrück quan escriu temes humorístics o satíriques fent referència que la casa paterna es trobava a Delbrück Strasse i en realitat ell tenia molt mala relació amb el seu pare i per tant quan entra dintre d'aquest camp és quan utilitza irònicament el nom del que feia bé el pare, no? I ell també va viure, evidentment. Els últims temps hi ha molts articles de la Frankfurter Zeitung que signa Detlef Holst. I també en moltes col·laboracions amb els diaris alemanys amaga la seva identitat jueva perquè doncs, ja era un moment de molt de risc utilitzar el seu propi nom. Tant Detlef Holst com la K.A. Sternfinger, que és una altra de les seves signes jueves. Són pocs apunts per fer-se una idea de que el món dels pseudònims és molt ampli, no ho és tant amb els heterònims, i jo crec que a Catalunya no hi ha cap més artista que utilitzi heterònims que el que tenim aquí, que és la Marta Ximénez, que jo conec de fa molts anys, però el tema dels heterònims és relativament recent, potser dels últims 10 o 15 anys.
Ja fa 20 anys.
20 anys, ben bé, imagina't si passa la mateixa pressa.
Aquella.
Doncs explica una mica quan vas crear això, quina és la motivació que et va portar a crear la teva obra sobre un heterònim.
Aviam, primer, deixem-me dir que després d'escoltar els primers que m'han precedit em sento com molt emocionada d'haver creat el que volies. Però bé, estan allà. I la motivació és perquè... La motivació és una necessitat que passa per una exploració nova en el meu treball, en el meu treball artístic, no? Per tal de poder configurar d'una forma altres coses de treball. Amb aquesta necessitat, perquè clar, el que ens passa als professionals de les arts visuals, o com a altres professionals, però hi ha moments que el conflicte entre la vida real que vivim, amb tots els interessos que tenim, socials, polítics, familiars, entra en conflicte amb l'experiència artística, amb el que estem fent. I clar, això ens crea una responsabilitat emocional que l'hem de resoldre d'alguna manera. Perquè si no, no podem continuar. No podem continuar per tal que es doni aquella funció transformadora que pot obrir vies noves de fer. Si tot això no passa, no podem continuar. Per tant, jo diria que la motivació és aquesta necessitat nova de construir, d'explorar vies noves. Això seria com el preàmbul de per què apareixen els treballs. Donar voltes per tal de trobar aquestes funcions noves de transformació del meu treball, ara no sabria dir com, perquè he passat aquests 20 anys, no puc precisar exactament en quin moment, però en aquest espai de temps jo ja havia fet les primeres lectures de Pessoa, em van entusiasmar, vaig quedar enamorada per Pessoa, no només de com escriu, que és meravellós, sinó del que diu, sobretot del que diu per parlar-nos, posar sobre la taula els heterònims. En les meves primeres lectures, el tema dels heterònims ho vaig m'agrada molt, però va encarar com en el món de Pessoa, en el tema de Pessoa. No va afectar com en aquest moment en què jo estic buscant, explorant noves vies, que apareixen. Pessoa torna a aparèixer. Suposo que aquí encara hi ha moltes coses, no? El seu incident, el no sé què, d'aquesta necessitat, apareix Pessoa de nou. I em venen al cap coses com quan ell diu no sé qui sóc, quin ànima tinc, o que venia a ser, ho sento com molt, com m'identifico molt amb això, no? O quan, per exemple, diu aquí em vaig, perdoneu, que la Pessoa, no he apuntat, perquè la Pessoa seria terrible girar-li una sola coma, perquè la manera com explica les coses és extraordinari, no? Si diu, aquí em vaig reemplaçar dins meu. O, per exemple, quan diu, donar a cada emoció una personalitat, a cada estat d'ànima, un ànima. En aquell moment en què jo estava buscant vies noves d'expressió, tot això va venir al cap. I per tant, fantàstic, molt bé. Vaig a veure si sóc capaç d'obrir una via nova creant noves personalitats, sortint del meu jo tancat, del carrer, per la persona que jo tancat, condicionat per tota la nostra història, per la social, la política, tota la família, sortir d'aquest moment tancat, que havia, amb el que havia construït el meu relat professional fins a aquell moment, i obrir. I bé, llavors entro en aquesta dimensió de la multiplicitat, del desdoblament d'altres llocs, i la veritat és que em vaig alimentant. Suposo que el primer que em va animar és el fet que quan estàs en aquell moment de dificultat de continuar el camí, perquè ja no estan en línia els teus interessos amb el que vols expressar, i si no estan en línia és molt complicat, poder entrar. El sol fet de dir, bé, aparco això i entro, giro una mica el compàs per inventar una personalitat nova, per crear un camí, que no sé on em portarà, o sigui, a l'horitzó, jo no ho puc saber encara, això em resulta tremendament atractiu. I tant és així que em vaig animant, i al llarg de 10 anys, jo començo l'any 98, vaig arribar a crear 19 heterodons. Evidentment, això va ser com una mena de bogeria. Em vaig acabar donant que molts eren cosins i germans i que ja estava passant alguna cosa. Vaig comprimir-los, van quedar amb 14, i d'aquests 14, finalment, amb els que puc dialogar més bé, són en 8. En 8 puc dialogar més perquè realment em permeten tenir una conversa amb altres llocs, amb altres identitats, que evidentment tenen la seva biografia, han fet el seu recorregut, i bé, així és com arribo a més o menys a l'UCFE.
I pots definir una mica aquests 8 heterònims, pots definir les seves diferències o característiques amb les
seves modes? Sí, doncs sí. Bé, hi ha un, el que vol dir, per exemple, que es diu col·lectiu Puntes, que jo el faig perquè jo no tinc gens de sentit de l'humor i admiro molt la gent que el té. Vas dir, bé, crearé un altre jo que sigui oposat a mi, que sigui molt diferent, perquè això m'obligarà a buscar també maneres de fer el treball diferent, tant conceptualment com formalment. I creo un parell d'electrònic, que és Col·lectiu Puntes, que és un grup de 5 artistes molt més joves que jo, que treballen sempre amb clau d'humor i que quasi sempre han treballat amb un format petit, amb peces petites, perquè hi ha heterònims que s'han atrevit i ja han fet peces grans, han fet fins i tot instal·lacions, i aquest col·lectiu Puntes, bueno, i fins i tot han fet, com he dit, obra petita, obres més grans, instal·lacions, i, però ara potser m'estic avançant, no sé com m'ho descanta, han fet fins i tot, van fer conjuntament una exposició l'any 2017, en què va consistir en un diàleg que jo vaig fer amb els veïns de Tremolins. No? I, per exemple, hi ha d'aquest, ja que he començat amb el col·lectiu Puntes, per aquesta exposició i per aquest dia que havíem d'establir, ens costava molt, perquè eren molt diferents, no tenim res a veure el col·lectiu Puntes. I, per tant, la col·laboració per fer una peça es resistia molt. De manera que, al final, el que jo vaig optar és per dir-li al col·lectiu Puntes Mireu, jo tinc aquesta obra, una escultura que forma part d'aquesta etapa del meu treball que jo ja no volia continuar i que per això necessitava buscar unes vies noves. Són les escultures que tu coneixes, que pertanyen a unes peces que venen de la tradició d'aquell llenguatge que en aquell moment jo estava treballant, però que havia anat evolucionant perquè partien del món del tapís, però jo el que havia fet era convertir un tapís en una escultura. Si vaig arribar fins al tapís tridimensional. Això, tenint en compte aquest context, ja no servia els meus interessos, ja tenia moltes, però precisament perquè jo ja no servia, jo tenia ganes de saber què passava per allò. Llavors, i com que el col·lectiu de són uns artistes més joves que jo, els vaig dir, mira, el que faré és que jo us deixo aquesta escultura i amb aquesta escultura, menys que amar-la, puc fer el que vulgueu. Llavors, el que fa el col·lectiu Puntes és agafar l'escultura i deconstruir-la peça per peça, catalogar-la fins a formar el que ells van anomenar com a taula de catalogació i navegació, perquè aquesta escultura tenia alguna referència als vaixells, al món del mar. I la van catalogar i van navegar amb aquesta escultura fins a arribar a construir una taula de 10 metres de llarg, perquè realment aquella peça va necessitar molts elements per la seva construcció. I fins i tot em van demanar, seguint amb aquesta característica d'ells, d'aquesta manera de ser de fer tan crítica, perquè amb humor, però crítica. Haig de dir que, si no se me'n vaig una cantó a l'altra que no contesto res, dic amb humor. Haig de dir que tots els heterònims tenen un petit fil en comú. Suposo que aquí no he pogut fer unes identitats, altres identitats tan enganyades del meu jo, que és un cert compromís social i polític amb el que construïm, de crítica social. Llavors, fins i tot, per tornar a la peça, fins i tot em van demanar si jo encara conservava peces de l'època que jo havia treballat i havia fet aquella peça. I el que vam fer és agafar aquella roba, perquè la conservava perquè jo, en el meu treball, també com un compromís relacionat amb la societat que estem, jo pràcticament només treballo amb algunes excepcions, però treballo pràcticament amb material reciclat. Per tant, ho guardo tot. No tenies un magatzem de coses. Doncs em van demanar si encara conservava la roba que jo portava quan vaig construir aquella peça. Encara la tenia i la van agafar, la van posar al buit, la van ficar dins de nivells contenidors per al buit i amb els tirants, perquè hi havia uns tirants per levantar els pantalons de treball, en aquells tirants van cosir precisament aquestes dues frases curtes de que sóc, no? De que no sé qui sóc, quina no té. I l'altra que us he dit, que aquí em vaig reemplaçar dins meu. I també van col·locar uns dibuixos que jo havia fet l'any 73, quan vaig estar a Londres, i que són autorretrats meus. Bé, de manera que van acabar deconstruint, però construint una altra manera de poder de seguir amb l'evolució d'aquell treball que jo havia fet. Però des d'una mirada que jo dubto molt que a mi se m'hagués acudit, abans dels enterraments.
I qui és Feliu Esteve?
Feliu Esteve. Feliu Esteve és un artista mallorquí, és un metge de formació, però com un metge d'un també decideix dedicar-se a l'art. Aquest metge, artista, treballa bàsicament amb el que diem l'apropiacionisme. Agafa notícies, imatges de notícies dels diaris, sempre relacionats amb conflictes socials i polítics, i les construeix amb aquestes imatges, petits llibres, on de l'altre costat de la imatge hi ha sempre una postal de catífecs, d'algunes de tapissos, que es mostren a dins de palaus o cases molt senyors. Clar, què passa? Aquest artista el que fa és confrontar el tapís per un text històric. Sempre ha sigut un element de poder, que ha significat poder i riquesa. Per tant, el que fa és el poder i la riquesa, li oposo, per exemple, una de les imatges era l'Almira, no parlo, estic aquí buscant una altra, era la lapidació d'una dona. Una altra imatge era la presó de Turquia i les tortures als presos que en fa als nord-americans. I l'altra, per exemple, era una imatge de nens sonats. Amb aquests, precisament amb aquest Feliu Esteve, també vam crear un diàleg per aquesta entre ell, entre l'heterònim i l'ortònim, que sóc jo, vam crear també un diàleg en què vam construir una instal·lació on vam fer al revés, amb el col·lectiu Juntes, i on es va dir a la mesa perquè treballessin. En aquest cas, el Feliu Esteve va donar a mi les seves tres peces perquè jo pensés que volia, quin dia la volia fer amb ell. I jo el que vaig fer és agafar un tapís de la meva primera època, quan jo treballava a la manera d'aquests tapissos representatius del poder i la riquesa, i el que vaig fer és, era un tríptic molt gran, enrotllar-los perquè ja havia de tenir un sentit. Aquests tapissos havien perdut la seva connotació primera i, per tant, no els podia mostrar. Els vaig enrotllar de manera que només es veiés a la mesma part de l'hospital i revés, i els vaig col·locar en tres estanteries al tret. És una manera de negar, no? De rebutjar aquest missatge que donen en el llenguatge convencional i tradicional, i al costat vaig posar un marc de quadre buit, no hi havia res, un marc buit, també un marc clàssic que hauria pogut estar en qualsevol d'aquests palaus, i a dintre, enganxat a l'aparell, a la manera que havia fet el col·lectiu al Feliu Esteve, vaig enganxar una notícia d'un diari d'uns on es parla de l'assassinat que es va fer a un nen de 12 anys dels països àrabs, però no recordo cap nom, quin país exactament, però que és d'aquests clàssics de construcció de catifes que empleen a nens pràcticament esclaus perquè tenen els dits més petits i poden fer els usos més petits, per tant, una catifa com més gruixos té, més valor té. Per tant, des dels 5 anys fins a més o menys als 12, treballem pràcticament les 24 hores. Doncs un d'aquests nens grans, que ja tenia 12 anys, es va tenir a organitzar una manifestació per demanar que els donessin una mica més de menjar. Doncs aquest nen, el líder, que aquesta manifestació de nens el va matar.
I els heterònims t'han servit per desconstruir la teva obra passada o hi ha heterònims que t'han ajudat a construir de nou?
No,
no res d'esforç, sinó
no, no t'ha ajudat. És claríssim que a partir d'aquest exercici que jo faig amb personalitats noves, la meva obra va canviar. No va canviar. I diguem-ne que jo estic més a prop dels heterònims que no pas als heterònims que es pogués dir, ah, però és que ara es diu fer el seu llibre, però és la mare que xinès. En tot cas, el problema de les dones mines es veu que està fent la mare xinès i que passa és que va agafar el fer el seu llibre, el partit de puntes, o de partir la que no diu,
això la que és la que dius, expliques la mare.
La filla de Medios, sí. Sí, la tia Medios potser és l'heterònim, si no tinc un carrer més passat, potser és l'heterònim més proper, en el que m'ha sigut més difícil alinyar-me, perquè després he acabat altres col·lectius més grups, per exemple, la japonesa Vikimana, però la tia Medios és el nom compost de les meves dues àvies. Aquestes dues àvies, la tia, que seria l'àvia materna, és un poble de Saragossa, un poble molt petit, i la Remedios és de Múrcia i ve d'un grup, és de raça gitana, i posar en diàleg per començar aquelles dues que a més són les àvies, que a mi no va costar molt. Amb elles elles van construir unes peces molt relacionades amb el tema de la problemàtica de la migració. I era difícil fer això perquè per mi era necessari allunyar-me de les àvies, però construir des del que elles haurien pogut fer. Llavors, el que elles podien fer amb el context en què van viure, tot i que la tia Remedios, la veritat, Remedios, no l'impost, la tia Remedios va aconseguir anar-se a la seva. Però el que treballava és que era des de amb les eines que elles podien fer, que coneixien. Per tant, el que va acabar construint, és un gran mural, un gran, més que mural, com es diu això ara, la casa de les lleves. Un mas? No, a la seva consultiva.
Una
taula, gràcies, que va construir. És una enorme taula on tres matalassos representatius de tres generacions, perquè a més eren autèntics, era un fet per la meva vessada, l'altre per l'altra àvia i un altre per la mare, on tres generacions construïen un gran retaule on aquests tres matalassos estaven subjectes però pressionats sobre una enorme fusta daurada pintada amb ador, la barra que els pressionava també, i que la tia Remedios li va dir la família. Bé, com he dit abans, és inevitable en quasi tots els heterònims fer aquest passeig per una crítica social, no? I col·lectiva. I la Llimaro, sí, la Llimaro em va costar molt, perquè és clar, era una japonesa em va costar molt, però tenia moltes ganes d'anar-me al més lluny possible. Potser perquè sentia que amb altres no ho havia aconseguit tant. Naturalment, l'únic que vaig fer és buscar informació, informació que havia de ser sensible per a tot, per al meu treball. No tant per ser un especialista, ni en bars japonès, sinó que em servís per al que jo volia fer. I en aquesta recerca d'informació vaig descobrir, gràcies a això, el monogatari Kenji, que és un llibre meravellós de contes de la Murasaki Shikibu, i que és, no sóc un especialista, però que és una de les obres de mestres de la literatura universal del segle IX. I a partir d'això i altres coses que vaig trobar, vaig construir una obra d'aquesta artista que el que fa sempre és treballar amb aquells materials que troba al seu barri. Especialment cartrons, cartrons i fils. I va crear una obra que es diu, que són uns enormes pots, una mica seguint la tradició japonesa, que ella li va dir les sierres de les preguntes, i ho va deixar allà, les sierres de les preguntes. I es dediquen quasi totes, crec que totes, les obres que fa, col·loca la cosa a la seva imatge, fa sortir la seva imatge. Això és com es diria, guinyo, si no en castellà, és un guinyo a l'espectador, perquè en realitat aquesta imatge sóc jo, caracteritzada la japonesa, però jo penso que es nota que sóc jo. Però al llarg d'aquest temps que la llibre va treballar com un heterònim que no coneixia ningú, doncs cap de les persones que de prop meu es van adonar. I després també té una peça enorme, que és com una gran closca verda, una gran closca, molt gran, tant a la part de la meitat, que subjecta amb una corda que va fins al sostre i la tensa una enorme pedra de la basta. Quan aquesta peça s'il·lumina per tal de mostrar-la en una exposició, òbviament projecta un ombra sobre el terra que Yukimaru la dibuixa omplint tot l'espai d'ombra de pedra. De manera que surt a la vida d'unes dues. Bé, haig de dir com a anècdota, que la Yukimaru es va presentar a la Bienal de Tarragona i van estar a punt de donar-li un premi. I jo, com que aquella època tenia una galeria d'art, un espai d'art, una mica singular, perquè presentàvem artistes i obres que generalment les galeries comercials no van saber res. Com que nosaltres, l'important era mostrar obres d'art que tinguessin un valor per nosaltres, un mereixedor de mostrar, però si venia o no ens era igual, doncs jo vaig dir que molt bé, que jo l'havia portat a Tarragona perquè ja se trobava en aquell moment al Japó i no podia anar. Perquè encara no s'havia fet la presentació que vaig fer al cap de 10 anys demostrar tots els heterònims al mateix temps i dir que eren heterònims meus. La veritat és que aquesta experiència va ser molt intensa perquè, clar, molta gent em parlava dels heterònims, cosa que mai fan quan t'han de parlar tot el que tu fas. Parlava amb una llibertat fantàstica i realment aprens, es poden aprendre moltes coses. Doncs bé.
Jo em preguntava quin tipus d'obra havia signat
no sé si les has descrit, però si hi ha algunes característiques especials entre elles o no. Formats...
Formats, sí, són... És el que li indicaré, és que des d'obra petita, que va transformar, fins a obra més gran, com aquest retaula, com si n'han tres matalars, que és una mica gran, d'obra, d'obres, és aquest que és un... la més gran, fins a instal·lacions, i en aquest cas, doncs, aquests diàlegs que hem fet en aquesta última sessió. Sí, no?
I seguiràs treballant amb entrenaments, que desapareixi ara la teva personalitat, i si algú que va preguntar al
personal, que va
preguntar moltes, moltes...
Els entrenaments es van anar construint al llarg d'aquests 10 anys. Jo pensava que seria un fet puntual que m'ajudaria a mi a treballar, però la veritat és que han agafat molta importància, han representat tant per l'evolució de la meva pròpia feina, que per això, en un moment donat, em va interessar tant establir aquest diàleg amb ells, perquè em confrontava amb les meves pors, amb els meus condicionants, que en un moment donat, amb ells, apareixen per ajudar-me, doncs jo no era capaç de traspassar, no?
O sigui, els aterrants s'han quedat.
Els aterrants s'han quedat, i no sé per quant temps, però de moment s'han quedat.
Bueno, nosaltres hem acabat, no sé si algú té alguna qüestió, però ho sé que porteu molta estona aquí i...
Vaja, és molt interessant veure com la creació, tant literària com artística, utilitza altres recursos. No n'has matat cap.
Com?
No n'has matat cap.
No, no n'he matat cap.
Ni cap matat.
Ni cap matat.
Tampoc. Molt bé. Si algú vol fer alguna intervenció. Molt interessant.
Ha sigut.